Notícies Vespre. Pere Gallifa.
L'acceptació del perllongament de la B40 entre Terrassa, Sabadell i Castellà ha centrat el debat polític a la ciutat. L'alcaldessa Marta Farrés ha celebrat el canvi de posicionament d'Esquerra Republicana, mentre que l'alcaldable, Gabriela Fernández, es desmarca de la decisió del seu partit al Parlament.
Contents, perquè és l'acord que nosaltres, doncs, no només jo, sinó també tots els alcaldes dels municipis afectats, doncs, portem mesos treballant i que no vam entendre, doncs, que el mes de juny això no tirés endavant. No? Per tant, des d'aquest punt de vista també satisfets.
Jo crec que aquí el problema és com alguns estan jugant i aprofitant, que són els de sempre, els que sempre han defensat aquestes infraestructures, fent servir eufemismes i paraules estranyes per confondre i per intentar imposar una visió de país que no és la nostra, que no ha estat mai la nostra i que no serà mai la nostra.
Pel que fa a les entitats ecologistes de la ciutat, han convocat aquesta tarda una concentració davant l'Ajuntament que ha reunit 200 de persones. Des de les 6 de la tarda se celebra a la plaça Montserrat Roig l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust, on hi participen col·lectius represaliats pel nazisme. Tot seguit connectem amb l'Helena Molís per saber com ha anat aquest acte. I en aquest context, avui Ràdio Sabadell estrena un documental sobre els represaliats pel franquisme a la ciutat. I també us explicarem que el Museu d'Història ha identificat 3 sabadellencs més que van ser deportats als camps nazis. En cultura repassarem els espectacles del Teatre Sant Vicenç d'Albert Pla a la Cava Orpí, el concert d'Intermont i els Premis Cordovan. I en esports donarem un cop d'ull a la complicada situació del Sabadell pel que fa als efectius disponibles de cara a l'enfrontament de diumenge contra el Calahorra al CUE del grup. Us ho expliquem en la pròxima mitja hora amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Repassem l'estat dels serveis quan passen 2 minuts de les 7. Pel que fa al trànsit, tranquil·litat a la majoria de carreteres que ens envolten. Hi ha unes certes retencions a la sortida de l'AP7 per enllaçar amb la C58 a Barberà, en sentit Sabadell, i també 1 quilòmetre de retencions des de Montcada fins al nus de la Trinitat. La resta de vies ara mateix s'hi pot circular sense complicacions.
El temps.
I pel que fa a la previsió meteorològica, ara mateix 7 graus a Sabadell. Sembla que podria haver-hi algunes precipitacions aquesta nit. Ens ho amplia en Jordi Toda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres i al llarg del cap de setmana dominats encara per aquesta situació de fred, una situació que es mantindrà ben bé fins dilluns. A partir de llavors la temperatura començaria a recuperar-se. El que queda divendres, però, dominat pel sol, pel pas d'algunes bandes de núvols alts, núvols baixos a punts del litoral i també núvols compactes al vessant nord del Pirineu, aquí, amb algunes nevades, amb una cota situada al voltant dels 700 metres. Atenció al vent, que bufa amb força als dos extrems del país, tramuntana i mestral. A la resta, bufa de component nord amb ratxes fortes al Pirineu. La temperatura avui quedarà força semblant. Demà, ambient dissabte, bàsicament assolellat, amb núvols baixos a l'interior al matí, també punts del litoral. Durant la tarda es farien més extensos, amb algunes precipitacions. Al litoral també, a l'interior del quadrant nord-est, amb una cota de neu que voltaria els 700 metres. El vessant nord del Pirineu es mantindrà nublat al llarg de tota la jornada, amb algunes nevades també intermitents. Demà, la temperatura que es mantindrà semblant o fins i tot lleugerament més baixa. De cara a diumenge es farem encara algunes nevades al vessant nord del Pirineu durant les primeres hores del dia. A partir de llavors, la tònica és en la millora a guanyar l'ambient assolellat i amb un augment de la temperatura. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Set i cinc, el projecte de la B40, també coneguda com a Ronda Nord o Quart Cinturó, torna a aixecar polseguera en la política sabadellenca. Després que Esquerra acceptés ahir la construcció de la infraestructura per garantir el suport del PSC als pressupostos de la Generalitat, les reaccions de la ciutat han estat contraposades. Detractors i defensors han tornat a sortir al pas per abordar un projecte sobre la taula des de fa 4 dècades. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Al bàndol dels defensors de la B40, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, s'ha mostrat satisfeta de la decisió d'Esquerra de desbloquejar una via que considera completament necessària. En aquest sentit, defensa el Cafè de la Ràdio que l'últim traçat no perjudica el territori, ja que suposa no creuar el Ripoll. Per això, fa una crida a la calma.
Nosaltres, jo com a alcaldessa, no deixaré, doncs, òbviament, que hi hagi cap risc ni que passi per cap lloc on diguéssim, utilitzant llenguatge no que de vegades fa servir estringir el territori. Soc la primera interessada, doncs, òbviament, en protegir tot aquest element. I nosaltres fem un preu en dit. A mi em sembla que l'aposta més racional és fer-la passar per soterrada per l'Avinguda de les Palmeres. Sempre ho hem parlat perquè la secció dona i no hi ha impacte, doncs, en la part nord. Però que, òbviament, n'hem de parlar tot això quan aquesta infraestructura tiri endavant.
L'alcaldable i portaveu de Junts per Sabadell a l'Ajuntament, Lluís Mates, s'ha sumat al posicionament de Ferrés, destacant la importància de comptar amb una infraestructura que tregui vehicles de la Gran Via.
Hem liderat des del minut zero la transformació de la Gran Via. Una Gran Via que sí o sí necessita de la construcció de la Ronda del Vallès. Una ronda que empalmi Terrassa, Sabadell amb el C58 i Castellà. Una Ronda del Vallès que doni sortida a la contaminació mediambiental i acústica que pateix el centre de Sabadell. 53.000 veïns i veïnes que pateixen una contaminació i una qualitat de vida inadmissibles.
Per contra, l'alcaldable i portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, s'ha desmarcat del seu partit a l'àmbit nacional i ha reiterat el rebuig cap a la també anomenada Ronda Nord. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que les decisions preses per Pere Aragonès no tenen per què seguir-se al territori. A més, ha donat la seva paraula als sabadellencs que faran tot el possible per evitar aquesta infraestructura.
Evidentment, aquestes coses són complicades d'explicar a la gent, però jo el que intento, com us he vist, és explicar amb claredat quina és la posició del partit en la ciutat i quina és la meva posició personal i la meva paraula. No és novetat en la història d'aquest país que els grans alcaldes d'aquest país han estat en moments claus al costat de les seves poblacions, independentment de partits i de qui governa en una institució o en una altra.
Per últim, també s'ha posicionat en contra de la B40 l'alcaldable de Sabadell en Comú, Joan Mena, que qualifica el projecte de caduc i en contra de les necessitats dels sabadellencs.
Volem mostrar la nostra preocupació per com el Partit Socialista continua insistint en una infraestructura i en un model de mobilitat que és més propi de Junts o de Convergència que no pas d'una proposta progressista i, per desgràcia, també lamentar la cessió d'Esquerra Republicana a aquest xantatge per part del Partit Socialista, no? En aquest sentit, doncs, està clar que ni la debilitat d'Esquerra Republicana ni tampoc la prepotència del Partit Socialista la pot pagar Sabadell, no? Que és el que passarà si al final s'acaba construint aquesta infraestructura que està pensada per un model de mobilitat caduc.
Mena lamenta que la seva formació s'ha quedat sola defensant un model de mobilitat sostenible per Sabadell. Per això s'erigeix com l'única alternativa al model plantejat pel Partit dels Socialistes i vol aconseguir que Sabadell sigui una ciutat verda i on es pugui respirar.
Pel que fa a les entitats ecologistes de Sabadell, han sortit aquesta tarda al carrer per alçar la veu contra el quart cinturó, una mobilització que arriba l'endemà que Esquerra Republicana s'ha vist davant les pressions del PSC a favor de la B40 per desencallar un acord de pressupostos. Al voltant de 200 persones s'han concentrat a la plaça Sant Roc amb crits de no, no, no al quart cinturó i pancartes on es podia llegir el lema no al quart cinturó, defensem el Vallès. Entre els assistents hi havia la portaveu i alcaldable de la Crida per Sabadell, Nani Valero, que ha carregat contra Esquerra per haver cedit davant les pressions del PSC.
Demanem que el conseller, que el Juli Fernández i Esquerra Republicana abandonin aquesta deriva a projectes que malmeten la terra, que trinxen la terra i que siguin valents defensant des de govern el que van dir que defensarien quan no governen o quan estan a l'oposició. Defensen una cosa, però quan estan al govern doncs fan tot el contrari i això no ho permetrem, no ho volem.
Valero ha insistit que calen més connexions ferroviàries i menys macroprojectes com el quart cinturó. A banda dels representants de la Crida, també hi havia membres d'Esquerra, dels Comuns i de la CUP. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. La campanya contra el quart cinturó, la plataforma en defensa del riu o la DENC són algunes de les entitats ecologistes que aquesta tarda han sortit al carrer per rebutjar un cop més la construcció de la B40 entre Sabadell i Terrassa. El president de la DENC, Joan Carles Sallàs, ha parlat de xantatge ambiental i ha mostrat la seva sorpresa davant del canvi de postura d'Esquerra, que fins ahir s'oposava frontalment a l'execució del projecte.
Com a campanya contra el quart cinturó teníem una sèrie de recolzaments polítics en determinats partits que més o menys ens han donat suport en el nostre model de territori de mobilitat, i en el cas d'Esquerra Republicana hi havia un suport evident i que s'havia plantejat per part del conseller Juli Fernández de que s'havia de treballar amb un model de resoldre la mobilitat entre Sabadell i Castellar del Vallès per resoldre les dificultats que hi ha en aquest cas, que és la perllongació de la Ronda Oest i millorar la carretera de Castellar i treure el projecte del quart cinturó de l'agenda de la Generalitat.
Salles també ha puntualitzat que els republicans han pres una decisió política que a hores d'ara tampoc garanteix l'aprovació dels comptes per al 2023. De moment, les negociacions estan aturades i no es reprendran fins dilluns que ve.
I augmenta la demanda de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils durant l'últim any. Respecte al 2021, l'activitat ha augmentat un 118,4% més, una xifra que s'ha incrementat fins a 6 punts percentuals més un cop es va implementar l'augment de la freqüència. Des de Ferrocarrils també han realitzat una enquesta de satisfacció entre els usuaris. Toni Sagarra, el president de la companyia, explica quina nota han obtingut.
La valoració que ens ha sortit d'aquesta enquesta és d'un 8,32, un notable alt. És a dir, hi ha un alt grau de satisfacció dels usuaris. I destaquen sobretot, i és el que esperàvem, que hi ha moltes menys esperes a l'andana perquè hi ha molta més freqüència i que hi ha molta menys aglomeració també a les andanes.
Les noves freqüències d'aquesta línia també han tingut un impacte positiu en l'ocupació dels trens, que respecte al 2021 han baixat un 21%.
Ràdio Sabadell. Notícies.
És una de les notícies del dia perquè, com cada 27 de gener, avui és el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, i Sabadell ha tret homenatge amb una ofrena floral a la plaça de Montserrat Roig. Ja ha seguit aquest acte l'Helena Molist. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Pere. Doncs aquest homenatge fa pocs minuts que ha acabat. Diverses entitats i persones a títol individual aquest vespre dipositant, com ja és una tradició, flors al monument en record dels sabadellers morts en camps nazis. Per part de les autoritats ha comparegut Marta Molins, que ha reclamat que un dia com avui, aquest 27è, no caigui mai en l'oblit. Un dels moments més emotius, però, s'ha viscut quan nens i nenes del Consell d'Infants han llegit els noms dels 63 sabadellencs que van ser deportats en camps de concentració.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Coincidint amb aquest Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, la ciutat ha actualitzat el còmput de sabadellencs que van ser víctimes dels camps de concentració i se n'han trobat 3 més. Ho ha explicat el tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé, al Cafè de la Ràdio.
Quan jo dic que n'han trobat més és perquè les dades que tenien aleshores amb aquests arxius internacionals no ens havien fet referència a 3 persones més. Una que havia nascut a Sabadell, el Pere Sabater Carbonell, i dues que van venir a viure durant la guerra o abans de la guerra, poc abans de la guerra civil, que són el José García Campillo i el Josep Valldeperes Macià.
En total, Sabadell tindrà 63 llambordes Stolpersteine i aviat s'editarà un llibre sobre la vida dels deportats sabadellencs. I com us dèiem, Ràdio Sabadell ha estrenat avui el documental SIPM, Els ulls de Franco a Sabadell, que ja es pot veure a la nostra web. El treball explica el paper del Servei d'Informació de Policia Militar a la ciutat a través dels testimonis de diferents famílies implicades. És el cas de l'Empar Germà, neta de l'empresari i alcalde Josep Germà.
Va ser assassinat a la carretera de Castellar, que anava de Castellar a Matadepera. Un veí li va dir: marxa perquè demà al dematí venen a buscar a tu.
A la casa del germà es van conservar les fitxes que els agents de l'SIMP anaven entregant, signades amb un número en clau per donar suport als procediments judicials. Un miler de sabadellencs van veure com el franquisme els obria un consell de guerra sumaríssim en un moment, al final de la Guerra Civil, en què la ciutat no se superaven els 48.000 residents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En clau política, el PSC celebra que l'augment de les pensions ajudi a superar la inflació de les famílies sabadellenques. El primer secretari de la Federació Socialista, el Vallès Occidental Sud, Paco Aranda, ha recordat que gràcies al Pacte de Toledo les pensions s'han revaloritzat entre un 8,5% i un 15% aquest any.
La pujada de les pensions ha sigut d'un 8,5% de mitjana, no, 8,5%, perdó, i un 15% les no contributives, no? I això, doncs, suposa, des de Sabadell hi ha uns 54.000 pensionistes, doncs més o menys una pujada d'uns 1.000 euros, 1.000 i poc euros a l'any, 80 euros al mes, més o menys, que això, doncs, correspondria gairebé, doncs, a una paga més. I llavors crec que això, doncs, s'ha de donar a conèixer, perquè abans, quan tenien, doncs, el govern de Rajoy, les pensions van pujar un 0,25%.
Tot plegat per ajudar les famílies i els jubilats a combatre l'augment de preus generalitzat. Aranda ha defensat que aplicar aquesta mesura és una qüestió de justícia social. I també us expliquem que Adrián Hernández deixarà de ser oficialment regidor de l'Ajuntament de Sabadell el pròxim 7 de febrer. El fins ara portaveu de Ciutadans ha formalitzat avui la seva renúncia al càrrec, que ja va anunciar quan va decidir no presentar-se com a candidat del Partit Liberal a les eleccions municipals del 28 de maig. La renúncia d'Hernández coincideix també amb la seva baixa del partit, en el qual militava des de feia una dècada. Obrim clau cultural, perquè avui a les 10 de la nit s'estrena el Sant Vicenç Situació Vis, un text de Manuel de Pedrolo que continua el cicle que l'Espai Creu al Tengli dedica a l'escriptor de l'Aranyó a les nits del vestíbul. La preparació i els assajos han estat gairebé de rècord per aquesta obra, amb molta feina i molt poc temps per fer-la. Marcel Castillejo, director del muntatge, diu al programa Al Matí que aquesta proposta és més política que l'anterior.
Aquesta té molt més un missatge polític, no? De reivindicació política, de com neix, com creix i mor una revolta, com la gent que està oprimida, doncs, vol sortir d'aquesta situació.
S'obren dos dies més de representació, seran el 4 i el 10 de febrer, perquè per les quatre funcions actuals ja està tot venut. I també estan entrades exaurides per escoltar la Cava Orpí, un sabadellenc que torna a casa.
Si algún día me muero y todavía no he vengado.
És l'inconfusible Albert Pla, que serà el punt de partida de la nova programació de la Cava Orpí a les 9 de la nit, que comença amb l'obertura de luxe amb aquest músic, cantant, actor i escriptor sabadellenc. Les seves creacions musicals i els seus concerts barregen un to infantil, controvertit, provocador i de denúncia, cosa que el fa molt difícil de classificar en un corrent musical determinat. Després, en aquesta Cava Orpí, vindran Manu Guix, Andrea Motis, Chicuelo, Sílvia Bello i Laura Andrés a actuar en aquest, entre altres, fins al pròxim mes de juny. Intermón Oxfam Sabadell celebra aquest vespre el seu tradicional concert de Nadal solidari. Que enguany serà el cor de gospel del Vallès l'encarregat d'amenitzar la vetllada en un espectacle que gairebé ha exhaurit totes les entrades. Tots els diners recaptats es destinaran a lluitar les conseqüències del canvi climàtic a països com Somàlia o Kènia. Francesc Vives, coordinador del comitè d'Oxfam Intermón a Sabadell, explica quines accions concretes es duen a terme en aquestes comunitats.
L'emergència sempre és actuar en el moment i després procurar que la situació millori. No sempre està ajudant, sinó que aquelles puguin valdre. Per aquesta raó, per exemple, intentem trobar pous nous d'aigua per a aquestes persones. També donem una sèrie de lliçons d'agricultura perquè puguin plantar unes llavors més resistents, ja que això sembla, malauradament, que continuarà.
El concert és avui a 8:45 del vespre a l'auditori de l'Espai Cultura. I canviem de qüestió. I és que a l'emissora Can 10 FM, Elena Marcelo i Maria Dolores Ancio Aguilera, diguem-ho bé, guanyaran els Premis Cordoban, guardons organitzats des de l'entitat Sant Sebastián de los Ballesteros. Els premis es lliuraran demà dissabte en el marc del tradicional sopar anual que organitza l'entitat i que compta amb bona part de la societat civil i de les forces polítiques de la ciutat, així com representants de la corporació de la localitat cordobesa. Els premiats de l'última edició van ser la Cofradía de la Virgen de la Cabeza i el professor José Ángel Costa. Sevilla primavera, que olé la perra chica.
Tindríem Mugrons de titani, collons de metacrilat i natxes de plexigràs.
Tots llibres deberien estar quemados.
És com la tònica, o l'odies o t'encanta.
Llegué a la conclusió muy acertada que estaven tots com una cabra.
Derecho a ser más friquillos.
Tuneri, amb Karim Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
Deliciós, màgic, moe, moe, kiu!
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Un parell de punts més abans d'anar als esports. El Sindicat de Metges de Catalunya manté les tres jornades de vaga convocades per la setmana que ve. Després d'una reunió de dues hores amb el Departament de Salut, no han tancat cap acord definitiu per evitar-ho. S'han emplaçat a seguir negociant dilluns. Mentrestant, l'aturada és prevista de dimecres a divendres, els dies 1, 2 i 3 de febrer. La Fiscalia demana presó per al detingut per les cartes bomba a Pedro Sánchez i a l'ambaixada d'Ucraïna a Espanya. El presumpte autor dels fets, que és un jubilat de 74 anys, va ser detingut dimecres a Miranda de Ebro, a Burgos. Aquest matí ha comparegut a l'Audiència Nacional, però no ha declarat. La Fiscalia l'acusa de 6 delictes de terrorisme. I el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, ja ha començat els tràmits per evitar pagar impostos a Espanya. Segons publica El Mundo, vol traslladar la seva residència fiscal als Emirats Àrabs, on viu des de l'agost de 2020, i no haver de presentar la pròxima declaració de la renda a Hisenda. Els tècnics, però, asseguren que primer hauria de tenir la nacionalitat dels Emirats Àrabs Units.
Esports.
La tornada d'Alberto Fernández a la convocatòria és l'única nota positiva en la prèvia del Calahorra Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
La ràpida reincorporació de l'atacant murcià se surt de la tònica de la multitud de baixes que tindrà Miquillador.
Sí, més enllà que César Morgado també torna després de complir la sanció, la llista d'absències és ben llarga. Per lesió queden fora Carles Segura, Isma Tumán, Adán Gurdiel, Joanet i Sergi García i per sanció Àlex Sala. El tècnic, tot i lamentar-ho, confia en els jugadors que tindrà disponibles.
Les lesions desafortunadament ens condicionen, però la gran sort és que tenim 7 dies sempre per 5, no? 5, 6, no ho sé, 7, és igual, per preparar el partit. La gran sort és que el grup, doncs, hi ha jugadors no? igual i més bons que ells, d'això es tracta un equip. I la gran sort és que trobarem solucions. Sempre vols tenir tothom disponible per tenir més possibilitats, no és el cas. El que haurem de fer és fer-ho amb els que som.
Enfront un Calahorra que sembla condemnat al descens, ja que se situa a 12 punts del Sabadell, que és l'equip que marca la salvació, i no guanya des de l'octubre. Per intentar revertir la situació, hi ha hagut força canvis a la seva plantilla i el tècnic Carlos Pouso s'aferra al miracle per poder escalar posicions.
Mentre la vida és per altra, això està clar, no? Las matemáticas son muy tozudas, ¿eh? Y las estadísticas también, ¿eh? Y hablan de que si has ganado dos partidos de 20 y tantos, pues es difícil ganar 10 de 17, ¿no? Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿no? O sea, es nuestro deber como profesionales, sabemos de las dificultades de la empresa, ya se partía aquí con que eras una cenicienta en un cuento de miedo, no de hadas, y bueno, pues vamos a trabajar para reflotar la situación.
El partit a la Planilla amb l'arbitratge de l'aragonès Sergio Usón Rosell arrencarà diumenge a les 5 des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
Completem l'agenda futbolística del cap de setmana amb els equips amateurs i juvenils. Comencem amb el filial del Centre d'Esports, que tanca la primera volta, primera catalana, rebent demà a les 4 a Olímpia la Pirinaica.
L'equip del Bages, tot i situar-se 7 punts per sota la classificació, ve de derrotar el líder Mollerussa fins al passat cap de setmana invicta. Els de Marc Nomen, per la seva part, són setens. Martí Riera, migcampista arlequinat, confia allargar l'actual ratxa de 6 partits sense perdre.
El partit a casa contra el Turó, que fins a l'últim minut no marquem, la setmana passada amb el Sant Cugat igual, tant fora de casa sobretot, però a casa també has d'estar concentrat els 90 minuts perquè si no qualsevol partit se complica.
Un graó per sota segona catalana juguen dos dels tres equips sabadellencs presents al subgrup 4B en una jornada en què s'enfronten directament els conjunts situats del segon lloc al cinquè.
El Tibidabo, ara mateix tercer, visita demà a les 6 un Montcada ben consolidat a la segona posició amb 6 punts de marge respecte als de Torre-Romeu. Aspiren a treure-li la tercera plaça al Tibidabo, l'última que dona dret a jugar a la fase d'ascens, el Can Rull, Romulo Tronchoni i el Ripollet, que es veuen les cares demà a les 7. Alejandro Mayen és central del conjunt arlequinat.
Ahora es el partido más importante que tenemos, que es contra el Ripollet, que al final es
es rival directo y jugamos en casa y bueno, y venimos de que también allí en su campo perdimos y bueno, al final eso también lo tenemos en la mente.
El Sabadell Nord, per la seva part, descansa.
I en categories formatives, el juvenil A del Centre d'Esports afronta el primer desplaçament a l'Aragó de tota la temporada Divisió d'Honor.
L'equip d'Edu San José, instal·lat a la zona mitjana, 9 amb 22 punts, visita demà a 4:45 un Huesca que se situa un lloc i un punt per sobre i el tècnic demana intensitat.
Nosaltres serà, ens ven un calendari complicat i la idea és treballar cada partit per intentar sumar, sabent que no és una situació dius còmoda. Bueno, al final, ja et dic, al final aquesta competició és molt difícil i cada partit és un món.
I acabem baixant un esglaó a Lliga Nacional. El juvenil B del Sabadell i el Mercantil obren la segona volta en partits claus per escapar-se encara més dels seus potencials rivals directes. Els Blaugrana, per exemple, visiten demà a les 6 al Sant Andreu. En cas de guanyar, els de Marcia Labarder tindrien 9 punts de marge amb els quadribarrats, que són ara per ara el primer juvenil A que no ascendiria. El Sabadell juvenil B, en canvi, rep demà a 6:45 a Olímpia, el quart per la cua, la Unificació en Bellvitge, i treure els 3 punts significaria donar un cop gairebé definitiu per assolir la salvació.
Obrim el bloc poliesportiu al Notícies Vespre. La selecció espanyola d'handbol juga en aquests moments les semifinals del Mundial de Polònia i Suècia contra Dinamarca, Sergi.
Sí, tram final de partit. Queden poc més de 4 minuts per acabar aquesta semifinal i de moment complicat pels hispanos perquè estan perdent 20-24 davant la selecció danesa. El sabadellenc Dani Fernández ha tornat a caure de la convocatòria, tal com va passar fa uns dies als quarts de final. En cas d'accedir a la final, de completar aquesta remuntada, el rival dels hispanos sortiria del vencedor del Suècia-França, que juga una estona més tard a les 9 de la nit. Diumenge es disputaran tant el partit pel bronze com la final. I recordem també que el campió s'assegurarà la presència als pròxims Jocs de París, però si França passa a la final, els hispanos obtindrien el bitllet olímpic automàticament en cas de guanyar avui, insistim.
I aquí a casa també tenim una jornada de molt nivell per als dos sèniors de l'OAR Gràcia, que posaran a prova les seves grans dinàmiques entre demà i diumenge.
Tant les dones com els homes han guanyat 10 dels últims 11 partits, però ara tenen duels directes de la part alta, les de Carol Carmona, demà a les 6 al Poliesportiu Sant Josep, la pista del Sant Vicenç. Si l'OAR és segona plata, el seu rival és tercer, a 4 punts de distància. Malgrat tot, l'entrenadora prefereix no obsessionar-se amb la classificació.
Soc una entrenadora que el que transmeto és que hem d'anar partit a partit perquè és molt llarg, no podem estar pensant en quants punts ve el de darrere, perquè al final tothom punxarà segurament, jo crec, i llavors hem d'anar partit a partit, ve el Sant Vicenç, hem d'anar allà amb el màxim respecte i sabent que és un rival que ja ens ha guanyat i anar allà amb extra motivació per aconseguir els dos punts i fer les coses bé.
I diumenge l'equip masculí rep la Salle Montcada. Els graciencs van ser els grans beneficiats de l'última jornada de Primera Nacional, quan van punxar tots els rivals directes. Ara són tercers i la Salle és setena, però la distància és de només 2 punts. A la primera volta els vertiblancs van perdre de 2 al pavelló Miquel Poblet de Montcada i Reixac, i amb una lliga tan ajustada els averaix poden tenir l'última paraula. Pau Hernández, porter de l'equip, ho té ben present.
És un punt que tenim també nosaltres, vale? El fet de, bueno, perdre 2 allà a casa seva ens permet que no és una diferència gaire gran per nosaltres. Creiem que si fem bona feina aquesta setmana i a sobre jugant a casa amb la nostra gent, pareix serà un partit complicat.
Horari gens habitual per l'OAR masculí a casa, ja que el partit començarà diumenge a 1:45 del migdia al carrer Boccaccio.
I acabem amb el món de la neu, que ara el Castellet està de tornada als Estats Units per disputar aquest cap de setmana els X-Games.
La surfista de neu sabadellenca aparca uns dies la Copa del Món per saltar el Superpipe d'Aspen, on ha aconseguit un or i dues plates en les últimes 4 edicions. Uns X-Games als quals, a diferència d'altres competicions, s'hi accedeix via invitació i es disputa directament la final. De fet, només hi ha 8 riders convidades i el pronòstic és força incert, ja que destaca l'absència de la gran favorita Chloe Kim. La final femenina de snowboard al Superpipe dels X-Games està prevista per demà a 9:45 de la nit, hora d'aquí.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Pere.
Mig minut per 8:15. Fins aquí aquest Notícies Vespre. Us recordem que podeu mantenir-vos informats a través de radiosabadell.fm i també les nostres xarxes socials. Avui aquest informatiu que l'hem fet també amb el Francesc José al control tècnic. I tornem dilluns amb més notícies a partir de les 8 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé el cap de setmana. Adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.